Els errors en l'operació per detenir Carles Puigdemont tindran conseqüències a la cúpula dels Mossos. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'informe dels Mossos d'Esquadra sobre el fracàs en la detenció de Carles Puigdemont a Barcelona fa dues setmanes admet errors i s'excusa en el fet que la policia catalana no va preveure en cap cas que l'expresident tornaria a marxar de Catalunya en lloc d'intentar entrar al Parlament, Joan Bota.
Són 22 pàgines enviades al jutge del Suprem, Pablo Llarena, en què, entre altres, s'explica com el dron que seguia Puigdemont el va perdre de vista en el moment clau de la fugida, quan va pujar un cotxe blanc. També com l'única gent que va seguir el vehicle es va confondre amb la mar, que va dir que era un Peugeot i no un Honda, i com va dubtar entre un 5 i un 8 amb un dels números de la matrícula.
Fonts consultades per Catalunya Ràdio asseguren, com dèiem, que aquests errors, assumits pel cos, tindran conseqüències en la reconfiguració de la cúpula dels Mossos que prepara el govern de Salvador Illa.
L'informe lamenta que el president del Parlament, Josep Rull, no va deixar que els Mossos inspeccionessin la cambra el dia abans del debat, cosa que els va despistar encara més perquè van sospitar que era perquè Puigdemont ja era dins.
Això el mateix dia en què arrenca a Barcelona, ja ho fa ara mateix, de fet, a les dues, la Copa Amèrica de Vela.
És la tercera competició esportiva amb més seguiment després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol i la que fa més anys que se celebra de manera ininterrompuda, 173.
Anem al directe al Port de Barcelona des del World Trade Center. Bernat Soler, com s'està vivint aquest tret de sortida de la competició?
Doncs de moment força calma al centre de premsa de la Copa Amèrica. Les primeres regates, les anomenades preliminars, començaran exactament a les 2:11 amb l'enfrontament entre el veler suís i el francès. Aquestes regates encara no compten de cara a la puntuació oficial de la prova, però serà la primera vegada que podrem veure en acció aquests vaixells, autèntiques obres d'enginyeria que literalment volen sobre el mar.
Com tots els grans esdeveniments, aquesta Copa Amèrica impacta a tots els nivells a la ciutat de Barcelona. N'hem anat parlant a Catalunya Ràdio amb partidaris i amb detractors de l'arribada d'aquesta competició. Avui, des del Moll de la Fusta, Joan Garcia, quina és la resposta de la gent el primer dia?
La paraula seria expectant. Entre els veïns, sobretot els de la Barceloneta, per veure si els canvia gaire la vida. I entre el públic, que s'ha acostat al Moll de la Fusta i els miradors, parlaríem més de curiositat per veure què és i què s'hi veu en aquest esdeveniment, que generarà un impacte econòmic a Barcelona de 1.100 milions i aportarà 2,5 milions de visitants.
Però en paral·lel a la competició esportiva, durant aquesta Copa Amèrica també s'organitza al litoral de Barcelona l'anomenada Regata Cultural, tot de propostes per acostar la gent al port, que van des de concerts a exposicions, passant per gastronomia, Joan.
És una programació gratuïta i oberta a tothom amb epicentre al Moll de la Fusta. Sentiu Laia Claverol, gerent de l'Ajuntament de Barcelona.
La competició passa de 2 a 4, però el Moll de la Fusta està obert des de les 12 del migdia fins a les 10 del vespre i fins a les 11 els caps de setmana.
L'acord entre el PSC i Esquerra Republicana per un finançament singular de Catalunya no ha estat pensat com un concert econòmic, però sí com un sistema fet a mida per Catalunya.
Això és el que ha defensat avui al matí de Catalunya Ràdio el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, després del xoc ahir entre el govern espanyol i Esquerra per les paraules de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que rebaixava l'acord.
Què diuen? Que això no és el concert foral? Això ja ho sabem tots, que no és el concert coral, el van dir des del moment zero, i que no és un nou finançament general. Esperem que no ho sigui un finançament general, perquè el que volem és un finançament singular.
I als Estats Units, Kamala Harris acceptarà finalment aquesta pròxima nit la nominació com a candidat a la Casa Blanca. Serà el punt culminant d'una convenció nacional demòcrata que està seguint la nostra enviada especial a Chicago, la Cèlia Cernadas.
Bon dia. Kamala Harris clora avui la Convenció Demòcrata de Chicago amb un discurs on s'espera que dibuixi algunes de les seves propostes polítiques. De moment, el seu candidat a vicepresident ja té la nominació oficial. Tim Walz s'ha presentat com un home normal, amant de la seva família, un professor i entrenador que un dia es va dedicar a la política per lluitar pel bé comú. Un home blanc de 60 anys, demòcrata del conservador Midwest, que complementa el perfil de Kamala Harris.
I de tornada cap a Europa, un estudi publicat a The Lancet adverteix que les morts per calor a Espanya es multiplicaran per 5 des d'ara i fins a finals d'aquest segle.
La gent gran és el col·lectiu més vulnerable. Itàlia, Grècia i algunes regions de França apareixen també com a zones on més creixeran les morts per calor extrema.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, avui molt marcats per aquest inici de les regates de la Copa Amèrica.
Ara sentíem el Bernat que parlava d'aquests vaixells. Doncs són aquests vaixells, els AC-75 de 20 metres d'eslora amb fibra de carboni i 6 tones i mitja de pes amb 8 tripulants i una velocitat màxima que podria assolir els 100 km per hora. Tenim més dies que llonganisses per parlar-ne. En qualsevol cas, ja ho podeu seguir avui, des d'avui, per Esport 3 i el 3CAT. A banda d'això, tindrem l'última hora del Barça de Romeu, que demà juga al Gamp per contra el Milan. Sentirem els nous matisos de l'himne de la Champions League de futbol i el sorteig fet aquest matí ens ha sortit un Barça-Madrid de semifinals de la Supercopa de Bàsquet ACB.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs en general s'està circulant prou bé. El més destacable és la cua que afecta la C-65 de Llagostera a Santa Cristina d'Aro, sentit cap a les platges. Fa una estona hi ha hagut una col·lisió en aquesta zona. I a la C-14 hi ha aturades entre Oliana i Bassella per obres. A la C-31 Vilanova fins a Cubelles, Nacional 2 a la Jonquera fins a arribar al Pertús, aturats. I a les rondes de Barcelona, la de Dalt a Vallcarca, sentit Besòs per obres. Ronda Litoral a Montjuïc, també sentit Trinitat, i es manté l'embús a l'extrem sud de la Gran Via, d'entrada també fruit de les obres.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Fa calor, però aquesta tarda diu que venen tempestes?
Sí, sí, després d'un matí assolellat i diríem que amb alguns núvols que s'han anat trencant aquesta tarda s'espera mogudeta. De fet, a hores d'ara encara no plou enlloc, però n'esperem que creixin les nuvolades amb força cap al Pirineu Oriental, el que correspondria al Ripollès i també a la Garrotxa, i aquestes tempestes avancin cap al Solsonès, al Berguedà, Osona i arribin al Bages. Aquestes poden ser intenses i acompanyades fins i tot de pedra. Ruixats que podrien arribar fins i tot cap al Vallès Oriental i també altres, per una altra banda, al massís del Port. Això pel que fa a les precipitacions que esperem aquesta tarda. La resta del país el cel quedaria entre assolellat o variable. Però també hem de parlar de les temperatures perquè pugem una miqueta més al termostat. Això farà que les temperatures que ja arriben als 36 graus a Vinebre puguin assolir valors de 38 i el Pla de Lleida, que ja arribava amb els 33-34 graus, avui puguin pujar fins als 36-37 graus. També, com dèiem, s'incrementa la calor a tot l'interior, mentre la costa podríem perdre algun grau, cosa que serà d'agrair perquè l'aixafogor continuarà notant-se de debò. Tot això avui, de cara a demà, persisteix el bon temps al matí, però en canvi de nou demà a la tarda continuarem parlant de ruixats intensos que aquesta vegada es traslladaran una miqueta cap a l'oest, cap a l'Alt Urgell i també cap al sector del Solsonès.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 8 minuts. El fracàs en la detenció de Carles Puigdemont ara fa tot just un parell de setmanes tindrà conseqüències a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Així ho han assegurat fonts consultades per Catalunya Ràdio. Unes conseqüències que estan vinculades als errors que reconeix la mateixa policia catalana en l'informe que el cos ha presentat al Tribunal Suprem a petició del jutge Pablo Llarena i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, Cristian Roldán.
D'una banda, l'informe que es va presentar aquest dimarts detalla que el dron que estava seguint els esdeveniments a l'avinguda Lluís Companys va deixar la vigilància del cotxe blanc, en què més tard va pujar Puigdemont, i es va dirigir cap a la comitiva de polítics que circulava cap al parc de la Ciutadella. Més enllà del dron, la fugida de l'expresident també va ser seguida per un agent de paisà que va perseguir a peu el vehicle blanc, però que en va perdre el contacte visual perquè assegura un grup de persones no obstaculitzaven el seguiment. De fet, el mosso va informar que el vehicle era un Peugeot i finalment es va saber que era un Honda. Això sí, va poder identificar gairebé tota la matrícula del vehicle. Només dubtava sobre un dels dígits. Per tot això, els Mossos buscaven un vehicle d'una marca equivocada i del qual només se'n sabien del cert les lletres de la matrícula. Pel que fa a la intervenció pública que Puigdemont va fer sobre l'escenari minuts abans, els Mossos destaquen que els va agafar per sorpresa, perquè la informació que tenien era que el muntatge només tenia l'objectiu de retransmetre el ple en directe. A més, la policia catalana també critica que Josep Rull, president del Parlament, va impedir que els agents accedissin a la cambra catalana la tarda del 7 d'agost, el dia abans del debat d'investidura. Tot i això, sí que hi van poder accedir al mateix estratègia del ple, a primera hora del matí, això sí. L'informe també recull que en cap moment van valorar la possibilitat que Puigdemont tornés a Catalunya però que no volgués accedir al Parlament. És a dir, la idea que l'expresident tingués un pla per fugir mai es va tenir en compte i per això, asseguren els Mossos, no hi havia cap dispositiu previst per evitar-ho.
Aquest és el més destacat, doncs, d'aquest informe que els Mossos d'Esquadra han transmès al tribunal sota la demanda del jutge Pablo Llarena. I com dèiem, aquests errors assumits pels mateixos Mossos d'Esquadra en aquest informe tindran conseqüències en la cúpula policial. Veurem els pròxims dies, les pròximes setmanes, per saber quines seran exactament aquestes conseqüències. Passant 10 minuts de les dues, més coses. La Copa Amèrica de Vela, l'esdeveniment esportiu més antic del món, s'obre avui a la ciutat de Barcelona després de mesos de molta feina desenvolupant els nous vaixells que, per a molts, són els Fórmula 1 del mar. Enginys farcits de tecnologia que han tocat només mans molt expertes. Des d'avui, doncs, tindrem pràcticament competició ininterrompuda fins a finals d'octubre, en què el vaixell campió, l'Emirates de Nova Zelanda, s'enfrontarà a un dels 5 vaixells desafiadors. La Copa Amèrica de Vela és un esdeveniment esportiu que té molt d'espectacle i d'esdeveniment social i econòmic i està totalment obert al públic. El Bernat Soler el tenim al Centre Internacional de Premsa, situat al World Trade Center, al Port de Barcelona, pendent de la primera regata prèvia. Bernat, es comença a notar la intensitat de la competició? Ja estan els vaixells surcant al mar o encara no?
Sí, senyor, els vaixells ja són al mar, en aquest camp de regates que, perquè ens entenguem, aniria des d'on hi ha l'hotel Vela fins a les platges de la Vila Olímpica, és a dir, el front marítim de Barcelona, a uns centenars de metres de la costa i, per tant, amb facilitat per veure'ls des de qualsevol punt d'aquesta costa barcelonina. L'expectació, de moment, és relativa. El centre de premsa està tranquil. Sí que hem vist presència majoritària de membres de seguretat, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, més ampli que no pas en els últims dies, i això demostra que avui ja comença la competició, tot i que hem de fer-hi un matís. Avui el que comença és una altra de les regates preliminars. Són unes regates amistoses, és a dir, que no compten de cara a la puntuació oficial de la competició, però sí que serveixen per posar to als vaixells i perquè entre ells també puguin anar-se marcant per veure quins són els punts forts de cada competidor. Recordem, són 6 competidors, 6 velers. Un és el defensor del títol, el campió de l'última Copa Amèrica, és el vaixell de Nova Zelanda, i els de Suïssa, Itàlia, França, Gran Bretanya i Estats Units lluitaran per enfrontar-s'hi al que pròpiament serà la Copa Amèrica i que ja haurem d'anar fins al mes d'octubre per acabar de resoldre. Ara mateix, per tant, a punt ja de començar aquesta primera regata preliminar, la que protagonitzaran els suïssos i els francesos. Calma en general a la zona del port de Barcelona. Veiem des de la nostra posició la zona del Mare Magnum, amb els turistes habituals, però tampoc una gran massificació. I el que sí que veiem i el que demostra és que la Copa Amèrica comença és que a les bases dels diferents velers hi ha les banderes nacionals de cada país penjades. Quan la bandera és penjada i oneja, vol dir que el vaixell és al mar.
Doncs el Bernat Soler, aquest testimoni d'aquesta primera ocasió que tenim de veure els vaixells de la Copa Amèrica ja navegant al davant del litoral barceloní. Des d'avui i en els pròxims dies, òbviament, serà un dels temes principals de la informació esportiva aquí a Catalunya Ràdio, que reprendrem quan faltin 20 minuts per les 3. Fins ara, Bernat. Aquesta competició, la Copa Amèrica, segons els organitzadors, generarà un impacte a la ciutat de Barcelona de 1.100 milions d'euros i aportarà 2,5 milions de visitants, tot i que entre els veïns i els comerciants de la Barceloneta desperta opinions diverses. El Joan Garcia s'hi ha passejat durant aquest matí. Joan, bon dia, què t'han dit?
Que estan expectants per saber si els canvia gaire la vida a partir d'avui, si tindran problemes de mobilitat, de neteja. Una veïna ens ho ha focalitzat ja en el preu de l'habitatge i una altra més aviat creu que se'n fa un gran massa de la crítica.
Lo que son los pisos de alquiler han subido, si no es un 20, un 40%. Una persona de aquí del barrio no lo puede coger.
Que si tan cara en el barrio, no. Entrará aquí, que visqui el barri, els turistes que venen de paseíto, pues que s'esperen, no?
Els hotels, sobretot els de primera línia de mar i els de luxe, faran ple. Els restaurants ja muntaven taules a les 10 del matí. En canvi, paradistes del mercat de la Barceloneta ens han dit que dels visitants nous que entren, pocs passen per caixa.
El turista que entra, per exemple, entra a fer fotografies, els hi llama l'atenció, veure el peix, veure la carn, veure el pollastre, però en si de comprar, un 10%.
Doncs això és el que diuen els veïns, però què diu el públic que ha vingut en aquest primer dia?
Hem distingit una barreja de gent d'aquí, turisme ocasional, que és a Barcelona i que avui s'ha acostat al port o bé als miradors de les platges, i el públic que pròpiament porta la Copa Amèrica. Entre els catalans i els turistes, curiositat per saber què ofereix tot aquest muntatge. I entre els avesats a seguir la competició, il·lusió per no perdre's aquest esteveniment a Barcelona.
L'experiència d'anar-los a veure i veure aquestes bèsties al mar, això no passa cada dia. Has d'aprofitar l'ocasió quan t'arriba i avui toca.
Fa vent i hi ha molta vigilància tant a terra com a l'aigua, com correspon al tercer esdeveniment més seguit després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 400 agents extra durant els dies de la competició. També han posat una oficina d'atenció ciutadana dins el port per atendre denúncies. El cos vigilarà sobretot carteristes i delinqüents multireincidents.
Però la Copa Amèrica, a banda de sobre els veïns i els visitants, també tindrà impacte en tota la ciutadania de la ciutat de Barcelona. I és que diferents concerts, exposicions i gastronomia, entre altres propostes, buscaran la implicació ciutadana durant la celebració de la Copa Amèrica. És la regata cultural, que ara agafa velocitat de creuer coincidint amb l'inici de la competició esportiva, Montse Mas.
La iniciativa ofereix una programació gratuïta, oberta a tots els públics i a tocar del mar, com el Race Village, el moll de la fusta, que a partir del 30 d'agost oferirà una vintena d'actuacions. Laia Claverol és la nova gerent de l'Ajuntament de Barcelona.
24 sessions amb música, dansa, circ, cultura popular. El village del Moll de la Fusta està obert des de les 12 del migdia fins a les 10 del vespre i fins a les 11 els caps de setmana, i per tant aquí hi ha una activitat paral·lela a la Copa Amèrica, més de caràcter cultural. Això ja va ser així als Jocs Olímpics.
També hi ha oferta gastronòmica de proximitat, com afegeix Claverol.
Tot el fresc del village es compra al mercat de la Barceloneta i, a més, hi ha unes brases del cap de setmana que hi ha peix i carn de proximitat. I també teniu l'obertura, no? Tindrem a la ciutat l'obertura del balcó gastronòmic del nou Port Olímpic, que també té al dic de recer una molt bona vista, no?, de la regata que passa al mar.
La regata cultural també s'escampa per la ciutat amb unes 200 propostes en espais com el CCCD, el Disseny Hub, el Museu Marítim o les biblioteques públiques.
Doncs a partir d'avui estarem molt pendents d'aquesta Copa Amèrica a Catalunya Ràdio, però, òbviament, avui han passat més coses. El govern espanyol mira de calmar les aigües després que ahir la vicepresidenta María Jesús Montero va dir que l'acord entre el PSC i Esquerra pel finançament no era un concert econòmic. Esquerra va amenaçar de fer caure el govern de Pedro Sánchez si no compleix amb el que es va pactar, però avui el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, assegura que sí que ho faran, que sí que respectaran el pactat, Marc Vidal.
Doncs sí, Hereu ha evitat entrar en el debat de si és un concert econòmic o no, però sí que ha recordat que l'acord parla de finançament singular i bilateral per a Catalunya i que això, diu el ministre, ho ha dit des de Barcelona, es complirà.
I, per tant, és un acord que nosaltres farem honor al compliment d'aquest acord. Jo crec que el tirarem endavant en benefici dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i també, com ahir expressava molt clarament la vicepresidenta, també en benefici de tot el món autonòmic a tota Espanya.
Pel catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, en el pacte que va fer president Salvador Illa, no es preveu un concert econòmic a l'abast, que diu. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Què diuen? Que això no és el concert foral? Això ja ho sabem tots, que no és el concert foral. Van dir des del moment zero. I que no és un nou finançament general? Esperem que no ho sigui un finançament general, perquè el que volem és un finançament singular.
López Casasnovas lamenta el soroll que diu que hi ha al voltant de l'acord sobre aquest nou finançament. Demana calma per encarar aquesta negociació.
Mentrestant, deia, l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, acompanyat dels líders d'Òmnium i de Plataforma per la Llengua, entre d'altres, presenta a Prada, al Conflent, un manifest per potenciar el català. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Aquest dijous es presenta la declaració de Prada, un manifest signat per 27 exalts càrrecs polítics del conjunt dels territoris de parla catalana. S'origina arran de dues coincidències: els 50 anys del manifest de Prada i la declaració de Palma, signada el 2017 pels llavors tres consellers de cultura dels governs mallorquí, català i valencià. Arran de l'actual baixada de l'ús social de la llengua catalana, aquest manifest és impulsat per l'exconseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig.
Aquesta crida, en definitiva, diem que les administracions públiques de cada un d'aquests territoris faci el que li cregui que ha de fer o quines responsabilitats té respecte a la llengua del català, que ho facin, però sobretot el que diem és persones i entitats, societat civil, associacions de tot tipus, no només les culturals, sinó les de tota mena, arremanguem-nos i treballem, potenciem el català.
Només s'ha proposat a ex-alts càrrecs perquè els actuals poden actuar en el camp polític. En aquest sentit, Lluís Puig valora positivament la creació de la Conselleria de Política Lingüística.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, mentrestant, els partidaris d'Oriol Junqueras mouen fitxa per intentar avançar al Congrés Nacional d'Esquerra Republicana. El 30 de novembre està previst que s'esculli la nova direcció del partit, però diversos dirigents han començat a recollir signatures per proposar un canvi de calendari. Mentrestant, els que creuen que Junqueras ha de plegar estan mirant d'articular una llista alternativa, tot i que a hores d'ara no acaben de trobar un cap de cartell, Albert Prat.
Sí, nou contratemps en el procés intern dels republicans. Una colla de membres que formen part del Consell Nacional s'han agafat als estatuts del partit per reclamar que la votació de finals d'any s'avanci el més aviat possible. A principis d'estiu, la cúpula d'Esquerra va triar el 30 de novembre perquè no coincidís amb una hipotètica repetició electoral a la tardor, però ara, esvaït aquest dubte, hi ha dirigents que estan recollint firmes per convocar una reunió urgent i plantejar un canvi de dates. L'entorn de Junqueras assegura que aquesta maniobra no ha sortit de l'expresident, però algunes veus del partit l'assenyalen directament. L'acusen, a través de les xarxes socials, de voler bloquejar un debat tranquil entre candidatures diferents per un pur formalisme. El cert és que si es precipita la votació es podrien alterar els plans del sector d'Esquerra que aposta per fer foc nou, l'alternativa a Junqueras. Els que miren de presentar un altre candidat per enfrontar-se a l'expresident encara no han revelat qui serà el seu cap de cartell. La intenció és presentar-se en societat a principis de setembre.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè des d'avui està vigent la llei de paritat que ha d'assegurar la presència de més dones en òrgans de direcció. Però la llei neix amb un error que obre la porta a l'acomiadament dels treballadors amb permisos per conciliació. El govern espanyol promet que ho corregirà el més aviat possible i els experts laborals demanen calma perquè creuen que tindrà un impacte mínim. Madrid, Paula Brujats.
Bon dia, llei de paritat en vigor, però amb polèmica per aquest error en el text que desprotegeix alguns treballadors, afecta els que tenen un permís per cura de familiar, els que fan teletreball o els que tenen un canvi d'horari per conciliació familiar. És un error tècnic que modifica sense voler l'Estatut dels Treballadors i que ha passat per alt el Ministeri d'Igualtat, que és qui lidera la llei, però la ministra Ana Redondo es compromet a solucionar-ho, tot i que no és capaç de posar-hi data.
Un error indeseable por parte de todos los que hemos participado en la elaboración y aprobación de la ley, y va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria.
Els experts laboralistes recomanen que es corregeixi el més ràpid possible, però també envien un missatge de tranquil·litat als treballadors. Adverteixen les empreses que, si aprofiten l'error per acomiadar, tenen les de perdre després als tribunals perquè serà un acomiadament discriminatori. Pere Vidal, advocat laboralista Roca Junyent.
Que és un error és evident. Això no vol dir que aquest període serveixi com a barra lliure d'acomiadaments de les persones que han demanat els permisos de conciliació. Que els treballadors que estan en aquestes situacions que estiguin atents, però que no s'han de preocupar excessivament.
Però la polèmica ja ha donat munició al Partit Popular, que recorda que l'últim error del Ministeri d'Igualtat va suposar la reducció de la condemna a centenars de delinqüents sexuals.
És un quart i mig, fem una pausa i de seguida anem a Chicago, perquè avui hem tornat a tenir una nova jornada intensa a la Convenció Demòcrata.
Catalunya migdia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts. Als Estats Units, Kamala Harris acceptarà avui, aquesta pròxima nit, la nominació com a candidata del Partit Demòcrata a les eleccions a la Casa Blanca. Ho farà a la Convenció de Chicago, en un discurs en horari de màxima audiència perquè pugui ser retransmès en directe per les principals cadenes de televisió. Aquesta passada matinada ha estat Tim Walz qui ha acceptat l'encàrrec de convertir-se en aspirant a vicepresident. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. Tot a punt a Chicago, doncs, per rebre l'estrella del moment, Kamala Harris. La candidata demòcrata a la presidència dels Estats Units va fer una aparició fugaç al United Center de Chicago la primera jornada de convenció, dilluns, i ho va fer per saludar i elogiar breument Joe Biden, que aquell dia s'acomiadava i li passava la torxa.
Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
Des de llavors, mentre milers de persones participaven a l'espectacle de la convenció, Kamala Harris s'ha dedicat bàsicament a fer campanya en estats clau, mentre el seu marit, fillastre, germana i cunyat han anat seguint els discursos des dels bancs dels VIPs i afegint detalls més personals i íntims de la candidata. Avui Kamala Harris acceptarà la nominació oficial i veurem si desgrana propostes concretes del seu programa electoral, com ara rebaixar impostos a la classe mitjana o rebaixar també i controlar el preu dels medicaments. De moment, Tim Walz, el vicepresident, ja ha passat l'examen. Walz, de 60 anys, ha reivindicat les seves arrels com a professor i entrenador forjat a estats conservadors del Midwest. S'ha presentat com un home normal i com un polític preocupat pel bé comú que veu perillar principis fonamentals.
Una bona part d'aquestes eleccions va d'això, de llibertat. Però quan els republicans utilitzen la paraula llibertat, volen dir que el govern hauria de ser lliure de ficar-se al despatx del teu metge i les corporacions lliures de contaminar el teu aire i la teva aigua. I els bancs lliures d'aprofitar-se dels seus clients.
Segons una enquesta del Pew Research Center, el suport ferm a la candidatura Harris-Walz ha pujat 19 punts respecte a fa un mes, quan el candidat era Joe Biden.
L'ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, Julissa Reynoso, que va deixar el càrrec el 14 de juliol, ha destacat l'entusiasme que es viu a la Convenció Demòcrata de Chicago. Reynoso ho ha dit en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio.
Ha sido un año muy intenso, muy interesante, ¿verdad?, con todos los cambios. Pero a nivel electoral y de esta convención en particular, hay una energía, una visión, un deseo muy especial, un nivel de entusiasmo que yo pocas veces he visto en el pasado.
Deixem els Estats Units i anem a la guerra d'Ucraïna perquè Moscou i Kiev mantenen el pols en els dos fronts de guerra oberts al Donbass, a Ucraïna, i a Kursk, a Rússia, on reivindiquen avenços respectius sobre territori enemic. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha trepitjat per primera vegada la zona ocupada als russos i ha anunciat una nova conquesta, Eva Pineda.
Zelensky ha penjat a Telegram un vídeo de la visita a Sumy, al districte fronterer rus, on les tropes de Kiev van engegar la incursió fa dues setmanes. Ucraïna intenta crear una zona tampó i acaparar presos i territori com a moneda de canvi per un eventual diàleg. Rússia ha començat a distribuir refugis modulars a la ciutat de Kursk, segons informa el governador de la ciutat, que té 400.000 habitants i està situada a 80 quilòmetres de la frontera. L'exèrcit rus, mentrestant, manté bona part dels efectius a Donetsk, on ha intensificat l'avanç i avui reivindica, com dèiem, la presa d'una població a només 10 quilòmetres de Provokovsk, aquesta ciutat, on viuen més de 50.000 persones, que és camí d'algunes places fortes sota control ucraïnès. Tot plegat mentre la justícia russa ha obert un cas penal contra un periodista britànic de la CNN i també dues periodistes més ucraïneses per haver entrat a Kursk il·legalment des de la frontera amb Ucraïna.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Espanya es pot convertir en el país d'Europa amb més morts causades per la calor. Un estudi de la Comissió Europea publicat avui per la revista científica The Lancet apunta que si no hi ha un fre radical de les emissions, ens situarem als 3 graus d'escalfament i les morts per altes temperatures a Europa es triplicaran i a Espanya, concretament, es multiplicaran per 5, Montse Poblet.
El Centre d'Investigacions de la Comissió Europea posa sobre la taula noves xifres que ratifiquen l'amenaça que el canvi climàtic suposa per les nostres vides. L'estudi, fet a partir de l'anàlisi de temperatures de 854 ciutats, estima que d'aquí a finals de segle les morts per calor a Europa passaran de les 44.000 actuals a unes 128.000 18.000 cada any. Espanya és el país amb pitjor pronòstic, seguida d'Itàlia, Grècia i algunes regions de França. L'informe també assenyala que amb el canvi climàtic hi haurà una lleugera baixada de les morts atribuïdes al fred, actualment molt superiors a les que ocasiona la calor. L'estudi calcula que es passarà de les 364.000 actuals a unes 334.000, unes 30.000 menys cada any. El gruix de les morts, tant per fred com per calor, seran de persones grans.
Mentrestant, un algoritme desenvolupat per investigadors catalans pot determinar quin és el millor fàrmac per tractar malalties genètiques com ara fibrosis, patologies metabòliques o neurodegeneratives, i també alguns tipus de càncer. La investigació de científics del Centre de Regulació Genòmica i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona s'ha centrat en un tipus de mutacions anomenades STOP que fan que algunes proteïnes no siguin viables a Purificació Barcelona.
Sí, n'han estudiat més de 6.000. Les han exposades a 8 nous fàrmacs que les podrien tractar i han demostrat que l'algoritme pot preveure si un determinat medicament és adequat per a una mutació concreta i amb quina eficàcia. Però la investigació ha anat més enllà, com ha explicat a Catalunya Ràdio Ignasi Toledano, primer autor de l'estudi.
Hem calculat les possibles mutacions STOP que com a humans podem tenir en el genoma, gairebé 33 milions, i llavors hem corregut el nostre algoritme o el nostre model en aquesta base de dades, no? Llavors, el que hem pogut calcular ha sigut, bàsicament, per totes les mutacions que nosaltres podem tenir en el nostre genoma, quina és la millor droga d'aquestes 8 que podríem utilitzar, i després hem calculat també amb l'eficiència.
La idea ara és que quan apareguin nous fàrmacs contra aquestes mutacions, també els analitzi l'algoritme per determinar de forma ràpida per a quin tipus de malaltia i pacients seran més útils. La recerca la publica avui la revista Nature Genetics.
Sentit dels senyals horaris de 2:15 de la tarda, envien a presó el jove de 20 anys detingut per la mort d'un nen d'11 anys diumenge a Mocejona, a Toledo. És una informació que acabem de saber. El jove ha passat aquest matí a disposició judicial i després de declarar davant del jutge que porta el cas, aquest n'ha decretat la presó provisional i sense fiança, Sara Canyete.
Sí, el jutjat de Toledo que porta el cas també manté el secret de sumari i li imputa al jove un presumpte delicte d'assassinat. També estem pendents de confirmar si el ganivet amb restes biològiques humanes que la Guàrdia Civil ha localitzat seria l'arma del crim. Es tracta d'un ganivet que un treballador de la neteja va trobar en un descampat proper a la casa de l'acusat, però ara són les proves de laboratori les que han d'acabar de determinar si és finalment aquesta l'arma homicida. El nen mort va ser enterrat ahir a la localitat de Mocejón en un funeral multitudinari. En un comunicat, la família del menor ha demanat tranquil·litat als veïns i respecte per la família del presumpte assassí.
Tenim lleugera baixada dels rescats de muntanya malgrat l'alta afluència de visitants als espais naturals.
Sí, en el que portem d'estiu, els bombers han fet 249 rescats concentrats en indrets on hi ha molta gent, al Parc Nacional d'Aigüestortes, al Pedraforca, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i Collserola. Rafael Esteban, oficial del grup d'actuacions especials dels bombers, remarca que, malgrat aquesta lleugera baixada de serveis, el nombre d'incidències encara és considerable.
Tenim tanta gent a la muntanya que és normal que passin coses. En tant per cent, no ho tenim calculat, evidentment, però és un tant per cent molt petit de la gent que va a la muntanya que van tenir problemes. Però, clar, un nombre absolut tan gran, doncs, és un nombre important.
Esteban explica que la major part de serveis són per incidents lleus com el guiatge i acompanyament de persones perdudes i recorda que si ens trobem en aquesta situació és important trucar al 112. Noemi Morral, que es va desorientar caminant pel Berguedà i va demanar ajuda als bombers, ho explica.
De seguida ens van geolocalitzar, van localitzar un camí molt a prop que baixava directe al poble i res, en qüestió de mitja hora, tres quarts, érem al cotxe.
Aquest tipus de serveis no tenen cap cost per a qui els demana, però sí el rescat s'ha d'activar per imprudència dels excursionistes o en zones on està prohibit l'accés, sí que se'ls passarà la factura.
Passant 2 minuts de 2:15, un tècnic d'educació infantil de l'escola Alba de Lleida serà jutjat acusat d'abusar sexualment d'una nena, alumna del centre. La denúncia de la família remunta a mitjans de l'any passat i l'acusat actualment està en excedència. Lleida, Estela Bussoms.
El cas es troba pendent que es fixi data de judici. Segons avança el diari Segre, ja ha confirmat que
Catalunya Ràdio, quan es van destapar els suposats abusos, el Departament d'Educació va obrir un expedient disciplinari a l'home que ha quedat en suspens a l'espera de sentència. Els fets haurien passat en una aula D5, on hi ha els alumnes que tenen entre 4 i 5 anys. L'acusat hi feia tasques de suport com a tècnic d'educació infantil, que són els professionals amb un cicle formatiu de grau superior que han d'estar supervisats per mestres o pedagogs. La família de la menor va presentar la denúncia a finals del curs 2022-2023 i l'escola va activar els protocols corresponents. En concret, ho va notificar als equips funcionals d'experts encarregats de fer un diagnòstic dels menors i oferir-los suport psicològic quan hi ha possibles situacions d'abusos de qualsevol tipus. L'home va demanar una excedència després d'agafar la baixa.
Són 3 minuts de 2:15 de la tarda. Fa uns minuts us explicàvem que alguns dirigents d'Esquerra Republicana havien iniciat la recerca de signatures per intentar forçar un debat sobre si cal o no avançar la data del Congrés del Partit, que està previst pel novembre. I sobre aquesta notícia tenim novetats. Albert Prat, bon dia de nou.
Què tal, Òscar?
Tenim novetats sobre aquesta recerca de firmes.
Sí, perquè els partidaris d'avançar la votació del 30 de novembre han aconseguit reunir les signatures necessàries per convocar una reunió extraordinària de tota la direcció i que almenys es reobri aquest meló de la data. Segons hem pogut saber, són un centenar de membres del Consell Nacional d'Esquerra que han donat suport a aquesta idea per celebrar una reunió immediata. Aquest centenar de dirigents significa una tercera part de tot el Consell Nacional, de tota la direcció. Per tant, aquesta és la majoria necessària per forçar una trobada extraordinària. La seva intenció és presentar totes les signatures la setmana que ve a la seu del partit perquè es tramiti aquesta demanda. Tot plegat, perquè s'ha generat aquest enrenou al voltant de la data? Doncs perquè un cop descartada la repetició electoral, hi ha militants que diuen que no cal esperar fins al 30 de novembre per triar la nova direcció. Amb els estatuts a la mà, exigeixen que s'avanci el més aviat possible.
Doncs aquesta és la notícia que us avancem aquí a Catalunya Ràdio, i és que els partidaris de, com a mínim, forçar aquest debat sobre si cal mantenir el 30 de novembre la data del Consell o avançar-lo, ja tenen les signatures necessàries per forçar aquesta reunió en què es debatrà aquest avançament de la data. Veurem si se'n surten o no, però en tot cas sí que hi haurà el debat sobre si es manté el 30 de novembre o sobre si s'avança. Ja han aconseguit reunir aquestes 100 signatures necessàries per forçar el debat. Veurem quin recorregut té. Tarragona busca més voluntaris per custodiar durant les 24 hores el niu de tortuga careta que hi ha a la platja de la Savinosa. És l'única posta d'aquesta espècie protegida registrada aquesta temporada a la costa catalana. Els tècnics calculen que els ous eclosionaran la setmana que ve. Tarragona, Ricard Boigas.
Si les previsions es compleixen, el centenar d'ous d'aquest niu localitzat al juliol eclosionaran durant l'última setmana d'agost. Una seixantena de voluntaris han fet torns de 9 del matí a 9 del vespre, però ara en fan falta més per cobrir les 24 hores, com explica el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
Animo a la ciutadania de Tarragona i dels voltants de Tarragona a conèixer aquest fet, a formar-se.
Al niu també hi han instal·lat un sistema de vigilància amb càmeres i sensors de moviment. Dels 114 ous de la posta, 24 s'han traslladat a les instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins per assegurar-ne la viabilitat.
Passen 6 minuts de 2:15, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
Passant 7 minuts de 2:15, entrem en la cultura i comencem el repàs de les estrenes d'aquests dies a les plataformes amb un thriller de ciència-ficció de producció australiana.
I had a very strange dream.
But it felt real.
És aquest que sentim d'arriba demà, arriba a Filmin Monolith, que l'any passat es va presentar al Festival de Sitges, Valerio Vareda.
Una periodista caiguda en desgràcia intenta salvar la seva carrera dedicant-se als podcasts d'investigació. Quan intenta aclarir la procedència d'uns estranys blocs de color negre, treu a la llum una inquietant conspiració alienígena. També a Filmin s'estrena el documental Swan Song, que parla dels sacrificis dels artistes d'una de les companyies de ballet més importants del món, el Ballet Nacional del Canadà.
Deixem Filmin i passem a Disney Plus.
Este es mi natal San José de las Tunas, un pueblo perdido en un rincón de México.
I és que aquí a Disney Plus ja es pot veure aquesta nova proposta, El rei de los machos.
Una comèdia de temàtica transexual. El protagonista és el Charlie, un noi transgènere que fins als 18 anys era la Carlota. Sorprèn tothom quan decideix inscriure's al concurs que tria els joves més mascles de la comarca. La seva intenció és fer pedagogia i desmuntar tòpics.
I acabem amb Apple TV Plus, que estrena demà la segona temporada de la guardonada sèrie coreana Pachinko.
Una saga dramàtica sobre els somnis i les esperances d'una humil família coreana d'immigrants al llarg de quatre generacions. Es desenvolupa entre la ciutat japonesa d'Osaka durant la Segona Guerra Mundial i el Tòquio del 1989.
I avui arrenca la novena edició del Salardú Country Rock Festival. L'esdeveniment, que cada any atreu aficionats del ball en línia arreu de Catalunya i de l'Estat, ofereix un cartell de concerts amb una aposta per a artistes emergents i grups consolidats dels Estats Units i del Canadà. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
A més de concerts, el Salardú Country Festival basa el seu programa, com sempre, en les sessions participatives de balls en línia i workshops amb coreògrafs de prestigi. Víctor Rodríguez és el director del festival.
Des del primer any nosaltres plantejàvem el festival com un tema mixte. Nosaltres volíem dar-li la mateixa importància a la música en directe com a ball, no? Perquè hi ha altres festivals que o són que en ball o són que en concerts. Nosaltres ens volguem diferenciar perquè pensam que el ball sense música no existís i la música sense que te pugues butxar crigui que tampoc.
I pel que fa als concerts, dues dones nord-americanes, Emily Ann Roberts, que actua divendres, i Quincy Rose, que ho farà dissabte, centren l'atenció del programa d'enguany. En el cas de Roberts, a qui ara escoltem, se l'ha arribat a comparar amb una de les grans, Miranda Lambert. Completen el cartell dos grups canadencs, Rivertown Saints i un clàssic del gènere, Craig Campbell.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3. Encetem la informació esportiva, tot i que avui, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Ja hem tingut un tastet en el tram informatiu, perquè avui estem molt pendents de l'inici de la Copa Amèrica de Vela.
Que avui fa anys, compleix 133 anys. Hi ha un marquès que es deia Dick Brown, que va guiar la goleta Amèrica a la línia d'arribada del Royal Yacht Squadron de Cowes. Això és a la Gran Bretanya, amb la darrera brisa i llum del dia, diuen. Doncs Brown segur que ara obriria els ulls com taronges si veiés en què s'ha convertit la competició més antiga del món. Si parlem en propietat, no podem dir encara que siguem a la Copa Amèrica, perquè avui comencen la tercera i darrera regata preliminars. Però a partir d'ara, aquesta competició, tot tecnologia i espectacle, no s'atura fins a finals d'octubre. En aquesta hora, els primers dos vaixells, si no han acabat el primer enfrontament del dia, pràcticament. Per tant, el primer que farem és anar cap al World Trade Center, al port de Barcelona, on el Bernat Soler ens ha de confirmar que sigui així. Bernat, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Potser ja tenim el primer resultat.
Doncs sí, la primera regata d'aquesta sèrie preliminar, la que ha enfrontat la Lingui suís amb l'Orient Express francès, amb victòria clara per la Lingui, pel vaixell suís, que a més ha tret 30 segons de diferència després de donar 6 voltes al camp de regates, en una clara victòria d'un dels favorits, d'un dels equips que diuen que pot presentar batalla en aquesta Copa Amèrica. D'aquí una estoneta, cap a 3 quarts i 2 minuts de 3, començarà la segona regata d'aquesta jornada d'avui, on veurem en acció el vigent campió, el defensor del títol, el Team New Zealand, que s'enfrontarà al Luna Rossa italià.
Bernat, recordem les dates generals d'aquesta Copa Amèrica, que té tota una litúrgia prèvia de força setmanes.
Sí, avui i fins diumenge es disputa aquesta tercera regata preliminar. Se'n van disputar en els mesos anteriors una a Vilanova i la Geltrú i una altra a l'Aràbia Saudita, a la ciutat de Jeddah. A partir del dijous 29 de setembre, però, començarà la Copa Louis Vuitton. Ja és la competició pròpiament dita d'on n'ha de sortir el desafiador del vigent campió. És el vaixell que desafiarà, per tant, el Team New Zealand. Aquesta Copa Louis Vuitton té una fase regular, té semifinals i té final. I un cop sapiguem quin dels 5 vaixells desafiadors es guanya el dret a competir a la Copa Amèrica, s'enfrontarà amb el campió vigent, Nova Zelanda, entre el 12 i el 21 d'octubre. Aquestes regates, des de la Copa Louis Vuitton, es reserven per la cua, això sí, alguns dies en cas que el mal temps els obligués a allargar la competició.
Has pogut fer una part amb un dels grans noms catalans d'aquesta competició, que és el Joan Vilà, el responsable de sistemes de navegació de l'equip suís Alinghi,
que ens ha explicat que tenen una previsió de força bon temps per competir en termes de vent. Avui, entre 10 i 12 nosos, és una molt bona xifra. Vilà és el responsable també de l'equip de meteorologia. Els mateixos nous vaixells AC-75 s'han dissenyat sobre la base de les condicions de casa nostra. I és que Barcelona és un escenari nou perquè es competeix en mar obert.
Una de les novetats d'aquesta edició de la Copa Amèrica aquí a Barcelona és la onada, pel fet que és la primera vegada que des de que els barcos van fora l'aigua, des de que van sobre els fons, des de que volen, que es fa en un lloc mar obert, que no sigui un lloc protegit dins d'una badia, dins d'una perilles o altres coses que et fa que el mar sigui més pla. Llavors, les condicions de mar és una de les novetats d'aquí.
Com dèiem, la regata preliminar no dona punts, però sí que els equips per primera vegada ensenyaran les seves armes a la competència.
No sabem encara quins són els punts forts i els punts dèbils de cada cadascú. No hem navegat contra ningú. El reglament també ens prohibeix provar abans de les regates. No podem posar-nos al costat i anar fent o quedar amb algú per fer proves de velocitat.
El format d'aquesta regata preliminar, Bernat, són 4 enfrontaments cada dia fins diumenge. El darrer dia, la darrera regata d'enfrontar els 2 millors a la final.
Doncs sí, com dèiem, avui ja hem viscut la primera de les regates, la victòria de la Lingui Suís del Joan Vilà davant de l'Orient Express francès. Ara de seguida començarà la lluita entre l'Emirates de Nova Zelanda, que participa per no perdre pistonada i perquè, tot i que defensarà el títol fins a la Copa Amèrica pròpiament dita, continua durant aquestes setmanes fent proves al mar, lluitarà contra l'Una Rossa a partir de les 3:23. El New York Magic contra el Ineos Britannia i gairebé a les 4 el Luna Rossa italià contra l'Orient Express francès.
Gràcies, Bernat Soler. Els grans esdeveniments esportius, i ara penso en els Jocs Olímpics, es nodreixen de voluntaris i voluntàries. I la Copa Amèrica, com a gran esdeveniment que és, té un programa de voluntaris que dirigeix el Xavier Prat. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Quants voluntaris hi ha a la Copa Amèrica de vela?
Doncs mira, serem 2.300 persones aproximadament d'aquí i fins a finals d'octubre.
Entenc que moltes d'aquestes persones ja estan treballant des d'aquella regata preliminar de Vilanova del setembre.
Exacte, la regata preliminar ja vam tenir aproximadament 300 persones que van participar com a voluntàries i la gran majoria d'elles, per no dir totes, han volgut repetir aquesta vegada i ara les tenim també a l'equip de Barcelona.
Molt bé, 2.300 persones, que és un nombre el que volíeu, és un nombre per sobre, per sota?
És realment el número que ens havíem proposat. Aquí incloem doncs, totes les posicions, tant d'aigua com també de terra, mitjans de comunicació i televisió, i doncs, són posicions preparades perquè puguin disfrutar amb nosaltres d'aquí fins al final de l'esdeveniment.
Perquè si jo demà m'entren les ganes i vull ser voluntari, puc o no?
Realment no. Vam tenir 7.000 sol·licituds inicialment i, per tant, doncs, ja vam haver de deixar molta gent a llista d'espera. De les 7.000 persones que es van apuntar al programa, ens hem quedat amb aquestes 2.300 i ara ja no estem a temps.
Xavier Prat, homes i dones, en quin percentatge?
Doncs mira, estarem sobre els 50-50. Era un dels criteris que teníem a l'hora de seleccionar. Com et deia, vam tenir 7.000 sol·licituds inicials i, per tant, doncs, hem pogut triar i remenar i hem aconseguit tenir la paritat absoluta també en aquest sentit.
Molt bé. Catalans, espanyols, estrangers, en quins percentatges?
Doncs mira, 80% de persones locals, entenent com a persones locals totes aquelles que viuen a Catalunya, Barcelona, també alguna d'Espanya, i després un 20% de sol·licituds de persones que venen bàsicament de totes aquelles nacionalitats amb les que venen els equips. Per tant, tenim 12 nacionalitats en aquesta edició de Copa Amèrica, comptant també l'espanyola, i per tant doncs, tenim representació de totes elles amb un 20% en aquest cas.
I suposo que hi ha joves i gent gran, i per gent gran fins i tot m'estic referint a persones jubilades.
Exacte. Al final tenim un molt bon repartiment, com et deia abans. Hem tingut moltíssimes sol·licituds, hem pogut crear un equip molt, molt equilibrat i, per tant, doncs, tenim des de persones estudiants menors de 30 anys, que per nosaltres és un col·lectiu molt important, sobretot de carreres doncs, comunicació, periodisme, gestió esportiva, cafè, etcètera, etcètera, com també, al final, persones grans, persones jubilades, que són un col·lectiu que la veritat és que es volca amb aquests esdeveniments, que no se'n perden ni un. Moltes d'elles inclús ja acaben formant part de l'equip dels Jocs Olímpics ja fa uns quants anys i, per tant, doncs, un equilibri molt, molt maco, et diria, entre totes les edats, també passant per edats més sèniors, que no són persones jubilades encara, però que formen part del nostre equip.
Estem parlant amb Xavier Prat, que és el director del programa de voluntaris de la Copa Amèrica de Vela. Quines són les exigències per ser voluntari o voluntària?
Bé, exigències les mínimes, no? Al final vam posar simplement que fossin persones majors d'edat i que parlessin, com a mínim, el català, el castellà o l'anglès, és a dir, una de les tres llengües, i després doncs, que tinguessin una disponibilitat dins dels clubs que prèviament havien passat. Però al cap i a la fi buscàvem doncs, les mínimes exigències possibles perquè, com qualsevol acció voluntària, doncs, qualsevol perfil és benvingut.
Entenc que no els doneu diners a canvi i que tampoc els oferiu la possibilitat de sortejar i guanyar un iot. Per tant, què els doneu a canvi?
Bé, crec que el nostre principal atractiu és l'experiència que s'emporten de venir a formar part d'un esdeveniment únic, que l'estem organitzant també de manera única, i per tant el principal atractiu és aquesta experiència. Òbviament després hi ha molts valors afegits, hi ha un superuniforme, supercomplet, a part la gent crec que el que més busca és aprendre moltíssim, poder-se involucrar en un esdeveniment que té lloc a casa nostra i, sobretot, conèixer i disfrutar de la gent que coneixes aquí, que al final tenim el centre de voluntaris 24 hores pràcticament obert, ple de gent, i són gent que es passaria el dia aquí amb nosaltres i la veritat és que estem immensament agraïts.
Finalment, Xavier Prat, com els identifiquem els voluntaris i les voluntàries quan anem aquest cap de setmana ja a les platges, a les places, al Reis Village, a veure vaixells? Com van vestits per, si ho necessitem, demanar-los ajuda?
Doncs mira, crec que van amb l'uniforme més bonic de tots, que és un color verd turquesa, que els identificareu de seguida. I a part doncs, van amb la gorra oficial, ja veureu, és una equipació, un uniforme que crida molt l'atenció, aquest és l'objectiu, i per tant, pràcticament a qualsevol posició de tot l'esdeveniment podreu veure persones vestides de verdes, generalment amb un somriure, i la veritat és que està funcionant molt bé de moment.
Molt bé, doncs Xavier Prat, director del programa de voluntaris de la Copa Amèrica de Vela, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, ens veiem per aquí.
En futbol de primera, el Barça treballa per mirar d'inscriure Dani Olmo. De moment, Gundogan és a Manchester i cal que signi el seu nou contracte per fer oficial que marxa del Barça. No ens hem bellugat gaire. Al Girona, aquest matí, han inscrit el davanter macedoni Miopski i a l'Espanyol han inscrit l'italo-albanès Kumbula, Eduard Solà.
Si no hi ha res de nou, tots dos podran debutar el cap de setmana en els seus respectius partits, si els dos entrenadors ho volen. Miopski amb el Girona al camp de l'Atlètic de Madrid i Kumbula amb l'Espanyol a casa contra la Real Sociedad. Veurem si el Girona pot disposar del que sembla que serà el seu nou fitxatge. El pròxim, l'extrem colombià de 20 anys, ja serà Esprilla del Bradford. El Girona no jugarà fins diumenge a Madrid i l'Espanyol ho farà abans dissabte en el primer partit a casa. El davanter de l'Espanyol, Alejo Belid, que ja està bé del cop al nas que va rebre Valladolid, diu que té moltes ganes de jugar davant els seus nous aficionats.
Primero muy ansioso por jugar en casa, por los videos que he visto y por lo que me han comentado los chicos de lo lindo que es jugar acá en este lindo estadio y la verdad que nada, ansioso por eso y ansioso por ganar. Queremos ganar, el equipo quiere ganar y nada, estamos trabajando muy duro para que eso suceda. Estoy con muchísimas ganas y ojalá Dios quiera nos salga todo de la mejor manera.
Aquest matí han presentat dos jugadors catalans a Madrid, Carles Pérez del Getafe i Adrià Altimira al Leganés.
I s'han publicat els noms dels àrbitres de la segona jornada de la primera. Jesús Gil Manzano arbitrarà el Barça Athletic Club, Juan Martínez Munuera, l'Atlètic de Madrid Girona i Mario Melero López, l'Espanyol Real Societat. Aquesta temporada en Barça i Girona a la Champions, d'entrada sentirem l'himne per duplicat, un himne que ha canviat i a la xarxa resulta que hi ha hagut molta crítica. Jo confesso que les diferències no em semblen tan importants i ja sabem que a les xarxes de vegades o moltes vegades en fem un gra massa. Hem demanat al Robert Prat, que té més bona oïda, que ens faci 5 cèntims.
L'estrena del nou himne ja s'ha fet en la prèvia de la Champions d'aquesta temporada, als estadis de Young Boys, Dinamo, Malmo i Midtjylland. El nou himne comença així. És el mateix de sempre, però una mica retocat, amb més so de trompetes. Canvieu ara el registre, afineu l'oïda. Noteu diferències? Així començava l'antic. I no es deixaven notar les trompetes. Ja teniu al cap com un timbal? Doncs aquests canvis mantenen la lletra original, que es canta sense alteracions, només hi ha modificacions en el tempo i en alguns acords, però ja moltíssimes crítiques a través de les xarxes socials. L'himne de la Champions és una composició de Tony Britten, en alemany, anglès i francès. Es va crear el 1992 sobre una peça del gran compositor alemany Handel anomenada Zadok de Priest. Nou himne per la Champions, nou format de competició. Hi haurà nou campió? O guanyarà el Madrid, com sempre? Aquesta ja és una altra història.
Doncs el Barça ha fet aquest matí el darrer entrenament abans de disputar demà el Gamper femení al Johan Cruyff contra el Milan, que podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio. Amb una absència, Bruna Vilamala se'n va cedida al Brighton anglès, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Roger Arbusa.
Bruna ha viatjat a Anglaterra, on ha de passar la revisió mèdica. La davantera busca minuts després dels fitxatges de la polonesa Eva Pajor i la portuguesa Kika Nazaret. Tot i així, la intenció de la jugadora de Borgonyà és tornar, ja que té contracte fins al 2026. D'altra banda, el Barça comunica que la migcampista Vicky López i la defensa Martina Fernández faran el salt al primer equip. Ja eren en dinàmica del primer equip, en fitxa del filial, ara a les ordres de Pere Romeu. Aquesta temporada, les jugadores del B que estan en dinàmica del primer equip seran la migcampista Alba Caño i la lateral esquerra Judit Pujols.
I després de la publicitat, tindrem clàssic de bàsquet a la primera semifinal de la Supercopa ACB. Ens posem al dia del dopatge del número 1 del tenis Jack Sinner, no sancionat, amb noves dades interessants. I repassarem l'etapa del dia de la Vuelta.
Catalunya migdia. Ja pots tenir al teu abast tota la música catalana i en català que més t'agrada. El segell Discmedi llança dos portals, musicalitat.cat i discos.cat. Dues botigues de CDs i vinils en línia que aglutinen per primer cop tot el panorama sonor de casa nostra. Podràs rebre el teu disc en 24 hores. Fer país també és comprar música en català. Musicalitat.cat i discos.cat.
Somies un estiu tranquil? Doncs, em sap greu. Tindrem un estiu mogut.
Has fet mai un trasllat de presos per aquesta zona? El més important és la discreció i la seguretat.
Un trasllat rutinari es veu truncat per un assalt. Però ell farà tot el possible per completar la feina. Javier Gutiérrez, Carra Elejalde, cinema d'acció, Sota Zero. A la plataforma 3CAT i a TV3 dissabte a la nit.
Catalunya migdia.
Cinc minuts per les 3 de la tarda. En bàsquet, el focus del dia ha estat a Múrcia amb el sorteig de la Supercopa ACB. Un sorteig que ha dictaminat que a les semifinals hi haurà un clàssic, Marc Andrés.
Barça i Real Madrid disputaran la primera semifinal del torneig al Palau d'Esports de Múrcia el proper 21 de setembre a 6:45 de la tarda. Un sorteig que també ha deixat decidida l'altra semifinal, que disputaran els anfitrions Lucan Múrcia contra l'Unicaja de Màlaga. Els dos equips guanyadors s'enfrontaran a la final el dia següent, el 22 de setembre, a les 8. Un torneig habitual de pretemporada que ha guanyat el Madrid les darreres 6 temporades consecutives i que el Barça no aixeca des de fa gairebé una dècada, l'any 2015. De la seva banda, malaguenys i murcians no l'han guanyada mai. Per cert, fora de la Supercopa, avui el Joventut de Badalona ha presentat la seva nova segona equipació. Trencant amb el clàssic blanc dels anys anteriors, aquest any la penya vestirà d'un trencador color rosa.
No marxis, Marc, perquè la patinadora de gel madrilenya Laura Barquero està suspesa per dopatge a causa d'un producte que es diu Clostebol, que és el mateix que li han trobat dues vegades al número 1 mundial del tenis Jack Sinner. Amb una diferència, l'italià no ha estat sancionat i Barquero sí.
Una decisió que no és definitiva. Si bé és cert que el tenista no està sancionat, l'Agència Mundial Antidopatge hi podria intervenir, com explica Gorka Villar a Catalunya Ràdio, que és l'advocat de Laura Barquero.
La decisió del tenista no és ferma. La decisió del tenista és una decisió que ha sido dictada por el órgano disciplinario de la Federación Internacional de Tenis o de la Organización Internacional de Tenis, y ahora la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, tiene un plazo de 21 días para decidir si quiere apelar ante el TAS o no, que mucho menos es definitiva esta decisión.
I és que, de fet, la UADA va intervenir en el cas de la patinadora i això fa que Barquero a hores d'ara encara no pugui competir. Una decisió que podria rebre resolució definitiva del TAS aquesta tardor.
Pues yo creo que para otoño. Yo creo que para otoño, al final estos procedimientos son muy complejos, difíciles, porque involucran muchos datos, muchas informaciones, pero yo creo que para otoño podríamos estar pensando en obtener una decisión definitiva.
Barquero, recordem, porta sense competir des del 2022, quan li van detectar aquest positiu als Jocs Olímpics d'hivern.
En ciclisme, la Vuelta continua a Andalusia. Avui a la vuitena etapa, els corredors van de Sevilla a Junquera, a la província de Màlaga, Eduard Solà.
És una etapa de 185 quilòmetres de recorregut amb un port de muntanya de primera categoria. El quilòmetre 65, els corredors ja han superat fa uns minuts i en el qual hi ha hagut diferents intents d'escapada. De fet, està sent una etapa molt i molt moguda. Primo Roglic ha sortit de líder amb 8 segons d'avantatge sobre Joan Almeida.
Es disputa avui el torneig Ciutat de Granollers d'handbol, però també avui comença la Supercopa Catalana. Sergi Rodríguez.
A les 6 al Palau d'Esports de Granollers, l'equip local femení s'enfronta al NIPS francès a 9:15. El Freaking s'enfronta al Limbus Lyonnais neerlandès en directe per l'Esport 3. Mentrestant, aquest vespre a les 8, Sarrià de Ter Barça, primera semifinal masculina de la Supercopa Catalana d'handbol, en els tres partits demà. Demà, segona semifinal masculina, Molins de Rei, Franklin Granollers, i les semifinals femenines, Sant Joan d'Espí, Granollers i la Roca, Gràcies Sabadell.
Els esportistes paralímpics espanyols que competiran a París estan d'enhorabona. Per primera vegada rebran els mateixos premis per medalla que els guardonats als Jocs Olímpics.
Així ho ha aprovat l'Assemblea General del Comitè Paralímpic Espanyol. Per tant, per honor rebran 94.000 euros, per una plata 48.000 euros i per un bronze 30.000 euros en individuals, en parelles o dobles, tenis taula i boc. L'or es paga a 75.000, la plata a 37.000 i el bronze a 25.000 per a cadascun o cadascuna.
Aquesta setmana hi ha prova de la Lliga de Diamant d'Atletisme a Lausana i el plusmarquista mundial de perxa Mondo Duplantis va superar el rècord de la prova en una plaça de la ciutat suïssa.
Al tercer intent, el suec va saltar 6,15 metres en un escenari de carrer a la plaça de la Navigació de Lausana. Avui tenim ja l'estadi del velocista de Botswana Tebogo, campió olímpic de 200, el norec Ingebrigtsen als 1.500 i la neerlandesa Femke Bol als 400 tanca femenins.
I l'alpinista nepalès de 18 anys, Nima Rinji Sherpa, està a punt d'esdevenir el més jove de la història en assolir els 14 cims més alts de 8.000 metres. A mitjan setembre vol fer el cim del Shisha Pangma. Espera el permís de les autoritats de la Xina, país ocupant del Tibet. 30 segons i acabem encara competint. L'Emirates Nova Zelanda contra l'Una Rossa d'Itàlia, segona regata del dia de la preliminar de la Copa Amèrica. El resultat el tindreu a Catalunya Informació o al pròxim butlletí de Catalunya Ràdio, o, si us agrada, en directe per l'Esport 3. Gràcies a tots i a totes.